Notícies en xarxa.
Bon dia, la una us parla Maria Lara. El Consell de Ministres té previst aprovar avui el Reial Decret per la regularització massiva de migrants amb algunes modificacions. Afectarà tots aquells que hagin arribat a Espanya abans de l'1 de gener i portin 5 mesos en situació irregular. Fa més de 20 anys que no s'obre un procediment similar i la mesura es calcula que hauria de beneficiar a més de 800.000 persones. I el Departament de Salut ja ha fet efectiva la retirada dels incentius econòmics per als centres d'atenció primària que aconseguissin escurçar la durada de les baixes laborals. Salut pretenia accelerar així les proves i els diagnòstics. La mesura havia generat polèmica i tant sindicats com grups parlamentaris havien alertat al govern que el plantejament fixat podia condicionar el criteri dels professionals. Fons de Salut van subratllar el diumenge, quan es va conèixer la retirada, que en cap moment es va donar la instrucció perquè aquests recursos als CAP es destinessin a la part variable del sou dels metges. I l'IPC es va enfilar fins al 3,1% al mes de març a Catalunya, més d'un punt per sobre del febrer, impulsat sobretot per l'encariment dels carburants arran del conflicte amb l'Iran, assolint el nivell més alt des d'ara fa un any. Tot i això, es manté per sota del 3,7% a Espanya, amb una inflació subjacent del 2,7% i un increment mensual dels preus de l'1,1%. I els sindicats convocats a la vaga de l'educació consultaran els docents el format de futures mobilitzacions per dotar-les de legitimitat i per aconseguir el compromís individual de tots els membres del col·lectiu en lluita. El qüestionari que aquest dimarts rebran per correu electrònic els pregunta sobre el nombre de dies que estan disposats a fer vaga i sobre els models. I creada com la primera associació de dones de Catalunya i amb 50 anys d'història, la Generalitat de Catalunya ha decidit reconèixer la trajectòria vital del grup cultural de la dona de Solivella amb la Creu de Sant Jordi. Ens amplia aquesta informació la Laia Molné d'Espluga FM Ràdio.
Com a part dels motius per rebre aquest premi, la Generalitat destaca la trajectòria de dinamització social i cultural al poble de Solivella i la Conca de Barberà en els 50 anys d'història de l'associació. La notícia està rebuda amb molta emoció per part de les membres i fundadores. Escoltem a l'actual presidenta Esther Anglès.
Es va pensar que hi ha hagut fundadores que en el moment que els hi vaig donar la notícia es van posar fins i tot a plorar de l'emoció. Per tant, diu molt això, el fet de creure, doncs, de treballar pel poble i creure, no, en el que estàs fent. I això, doncs, és aquest reconeixement que te torna i que dius, doncs, bé, gràcies, estem contentes i agraïdes, la veritat.
Els premis, otorgats a una vintena de personalitat i entitats, s'entregaran el proper 21 d'abril a les instal·lacions del MNAC.
I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dimarts, 14 d'abril de 2026. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 14 d'abril, avui amb una àmplia prèvia de l'Atlètic de Madrid-Barça, que jugarà aquesta nit a les 9 al Metropolitano, i en què el Barça, recordem, ha de remuntar el 0-2 de l'anada si vol jugar de nou unes semifinals de la Champions masculina. Avui, com dèiem, en farem la prèvia, escoltarem els protagonistes, també parlarem breument també de l'Anglaterra-Espanya, que juga avui a Wembley, classificació per al Mundial Femení de l'any que ve, de l'any 2027, al Brasil, entre les dues seleccions que es van enfrontar, recordem, a la final de l'Eurocopa, amb victòria en aquell cas per a les angleses. Molt futbol, però també una mica de bàsquet i tennis. Anirem de nou al Real Club de Tennis de Barcelona per parlar del Godó i de la segona jornada marcada avui per al debut de la gran atracció d'aquest torneig, el murcià Carlos Alcaraz. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. A amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí, company.
En futbol, el Barça creu en la remuntada avui al Metropolitano per seguir viu a la Champions masculina.
Els blaugranes juguen aquesta nit al camp de l'Atlètic de Madrid la tornada als quarts de final de la màxima competició continental amb dos gols en contra després del 0-2 de l'anada. Frenkie de Jong, que va jugar 10 minuts dissabte contra l'Espanyol, podria tornar a l'11, on no hi serà encara Marc Bernal, a més de Rafinha lesionat i Cubarsí sancionat, al partit a les 9 del vespre.
Avui també es definirà un altre semifinalista que sortirà del duel entre el Liverpool i el PSG a Anfield.
El conjunt parisenc té dos gols a marge, en aquest cas l'equip de Luis Enrique, que va guanyar 2-0 a nada. Demà serà el torn del Real Madrid, que haurà de remuntar a Múnich 1-2, i del duel entre l'Arsenal i l'Sporting de Portugal amb un gol d'avantatge per als londinencs. D'aquesta única eliminatòria en sortirà el rival que pot tenir el Barça en cas que es faci efectiva la remuntada avui.
En categoria femenina, avui també juga un Anglaterra-Espanya, la reedició de la final de l'última Eurocopa.
El convidat estatal amb 10 jugadores del Barça i 6 catalans en total a la llista buscarà avui a Wembley un triomf que pràcticament els asseguri el primer lloc del grup en la classificació per la Mundial de l'any vinent. El partit comença a les 8 del vespre. Espanya jugarà de nou dissabte a Còrdoba contra Ucraïna abans de la represa de la Lliga F.
Tornant a la categoria masculina, ahir vam saber que Abel Ruiz s'estarà entre 4 i 6 setmanes de baixa.
El davanter valencià continua arrossegant una nova lesió que no li ha permès tenir continuïtat en tota la temporada. Abel pateix una lesió muscular a l'isquio de la cama dreta i es podria perdre el que queda de curs, ja que arribaria just a l'última jornada de Lliga, prevista per l'últim cap de setmana de maig.
En bàsquet, demà tenim cita europea clau per a dos equips catalans.
D'una banda, en categoria masculina, Penyes juga a Atenes, el seu no sé, a l'anhelada Final Four de la Basketball Champions League, que es jugarà a principis de maig a Badalona. I de l'altra, arrenca la històrica final 6 de l'Eurolliga femenina a Saragossa, amb l'Espar Girona jugant als quarts de final demà contra el Rayer Venècia italià.
Demà, 6:15, en farem una prèvia més extensa en el programa de demà, amb aquest Espar Girona Rayer Venècia. Per ser tan clau institucional, el president d'aquest bàsquet Girona, Marc Gasol, va explicar ahir, en una trobada informal amb els mitjans, que el club assumirà una remodelació profunda del pavelló de Fontejau.
Tot i que encara s'està treballant en els detalls, la voluntat de l'entitat i l'Ajuntament és tirar endavant una concessió similar a la del Girona Futbol Club a Montilivi. Seria d'uns quants milions d'euros, segons Gasol, i permetria posar al dia l'equipament, a més d'ampliar-ne la capacitat fins als 6.000 espectadors.
O 7.000, en cas també d'acollir-hi concerts. En tenis, ja tenim en marxa la segona jornada del Godó del Real Club Tenis a Barcelona, amb el partit d'entrada de l'espanyol Pedro Martínez i l'italià Lorenzo Sonego. Ara mateix, un 7-1 empatats, 6-2 ha guanyat l'italià el primer, 6-2 ha guanyat l'espanyol el segon, 2-0 guanyar l'italià en el tercer.
Quan acabi aquest partit serà el torn d'un dels caps de sèrie, l'italià Musetti, que s'enfronta al madrileny l'Andaluce. El plat fort del dia serà el debut de Carlos Alcaraz. El tenista murcià s'estrenarà a Barcelona aquesta tarda, no abans de les 4, contra el jove finlandès Otto Virtanen. Ahir destacada la classificació del britànic Cameron Norrie, que va superar el suís Wawrinka, que s'acomiada el torneig perquè retira final de temporada, a més de la sòlida victòria del jove Rafa Jodar contra el balear Jaume Munar, en 2 sets.
I en waterpolo avui es juguen 2 partits de Lliga amb presència catalana.
En categoria femenina, duel català entre Catalunya i Mataró, pendent de la 18a jornada, després que les mataronies encaressin aquest dissabte la classificació per la Final Four de la Champions. I a la divisió d'honor masculina, el Sabadell juga a la piscina del Caballa de Ceuta en la represa després de l'aturada per la disputa de la Copa del Món.
I a tot això, acabem amb aquest apunt, el Club Natació Sabadell, que arriba a un canvi de cicle.
Encara no ho ha fet oficial el club, però segons avancen diversos mitjans, els entrenadors dels dos primers equips, David Palma amb el femení i Quim Colet amb el masculí, no seguiran el curs vinent.
Dimarts 14 d'abril, 9 minuts passant de la 1, comencem parlant de futbol en la prèvia de l'Atlètic de Madrid-Barça d'aquesta nit, tornada dels quarts de final de la Champions masculina. Gesta molt complicada per a l'equip de Hansi Flick, que ha de remuntar al Metropolitano de Madrid al 0-2, recordem, de l'anada. Per fer-ho, el tècnic Hansi Flick, com dèiem, s'imagina aquest tipus de partit.
És complicat, però naturalment també crec en el meu equip. Crec que ho podem fer possible. És possible, per què no? Així que hem d'estar concentrats. I sé que juguem contra un Atlético molt fort, que també té jugadors fantàstics en l'atac. Així que ens cal una defensa forta i estable. Però també hem de ser valents en atac. Hem d'atacar, hem de pressionar i hem d'aprofitar cada oportunitat. Crec que aquesta és quan veus l'últim partit la diferència entre ells i nosaltres. Però al cap i a la fi és el que hi ha. Potser en aquest serà totalment diferent i sortiré content.
Per aquest tipus de partit, més enllà del futbol, serà important també la mentalitat i la gestió emocional. El tècnic alemany Flick ho explicava així.
Crec que la mentalitat, l'actitud és important. Crec també que la connexió entre l'equip i l'afició és increïble i crec que això també mostra als jugadors el respecte que ens tenen pel rendiment que hem donat en l'últim any i mig i també aquesta temporada. I crec que això potser també té un efecte positiu a l'equip, perquè cada detall positiu és important. Així que hem de creure que podem aconseguir-ho. I tinc la sensació que l'equip va per aquest camí. Evidentment, també té a veure amb jugar a futbol, defensar bé, però també ser valents en atac. Però tenim la qualitat, i en els partits contra l'Atlético sovint hem estat el millor equip.
Un Hansi Flick que va insinuar també que Frenkie de Jong, que va jugar 10 minutets contra l'Espanyol, podria tornar a l'11 titular després de mes i mig de lesió. Encara no estarà disponible encara Marc Bernal, ni tampoc, evidentment, Rafinha, ni tampoc Cubarsí, que recordem està sancionat. Sí que hi serà com un dels principals arguments del Barça per creure en la remuntada. Lamine Yamal, el jove extrem mataroní, va ser l'encarregat de comparèixer també ahir en roda de premsa i va deixar clar que la remuntada era possible. Quan li van demanar per una promesa d'afició, Lamine va dir això.
Prometemos que si quedamos eliminados será luchando hasta el final. No dejaremos ni un minuto sin apretar, sin correr. Dejaremos todo por este escudo. Yo creo que será un partido de 90 minutos o más porque estamos seguros de que no está acabado. Yo creo que es muy posible la remontada y para eso estamos aquí.
Per a Lamine és possible. La Rocafonda, 10 del Barça amb 18 anys, recordem, també va parlar molt de la responsabilitat que sentia i que assumia sense problema per l'ascendència que té ja en l'equip.
Per sobre estic jugant al Barça i tenim jugadors de molta qualitat. Tenim veterans, tenim jugadors que són de classe mundial i ho estan demostrant cada any. Llavors, no crec que passi només per mi, però bueno, si passés això tampoc m'importaria, però crec que tenim un equip ple de jugadors que poden remuntar el partit per ells mateixos i per això estic confiat del meu equip.
Això pel que fa al Barça, que té molt clar com ha de jugar, ho ha de fer a l'atac. Pel que fa al rival, l'Atlètic de Madrid, que ha de defensar aquest 0-2, el seu entrenador, Diego Pablo Simeone, es va mostrar molt precavut en la roda de premsa prèvia, tot i comptar amb aquest avantatge de 2 gols i jugar a casa.
Todo lo que imaginemos puede ser solo imaginación. Después empieza el juego y evidentemente todo lo que podemos decir queda atrás. Porque si nosotros creemos que vamos a presionar porque jugamos en casa y ellos juegan mejor, no sucede. El otro día, los primeros 20 minutos, tuvimos una buena circulación de pelota, no nos pudieron quitar la pelota y estuvimos más en campo contrario jugando de lo que se imaginaba en el inicio del partido. Así que fe, esperar que el equipo pueda seguir respondiendo como lo está haciendo y seguridad en lo que queremos.
I també va parlar en roda de premsa per part del conjunt matalasser el seu capità Coque, que donava importància també al fet de tenir la pilota al màxim temps possible per mantenir el marcador favorable i no patir en excés contra un Barça que sortirà mossegat des de l'inici.
Bueno, es importantísimo salir de la presión que suelen hacer. Son un equipo que presiona muy alto, que tira la línea casi hasta el centro del campo, que te presiona, que te ahoga. Y ahí está la personalidad de nosotros en la hora de jugar, de querer el balón, de ofrecerse, de hacer movimiento de ruptura. Llevamos muchos partidos enfrentándonos durante todo este año, nos conocemos perfectamente y va a ser muy importante el quitarles el balón, el atacarles bien a los espacios y bueno, tener esa personalidad de querer el balón y no perderla.
Avui a les 9 de la nit, aquest partit de tornada dels quarts de final de la Champions masculina, Atlètic de Madrid-Barça. Si el Barça vol ser a semifinals, haurà de guanyar de 2 gols de diferència mínim per forçar la pròrroga, de 3 si vol fer-ho abans del temps extra. Avui també es definirà un altre semifinalista que sortirà del duel entre Liverpool i PSG a Anfield, amb 2 gols de marge també per al conjunt parisenc, l'equip de Luis Enrique, que va ser molt superior a l'anada, recordem, a l'equip anglès. Demà torn del Real Madrid, que haurà de remuntar a Múnich un 1-2, i del duel entre l'Arsenal i l'Sporting de Portugal, amb un gol d'avantatge per als londinencs. D'aquesta última eliminatòria en sortiria el rival que pot tenir el Barça, en cas que es faci efectiva la remuntada d'avui i serà a semifinals. I en categoria femenina, que ho dèiem ara, també avui es juga un interessant Anglaterra-Espanya, la reedició de la final de l'última Eurocopa, amb triomf, recordem, per a les angleses en aquell cas. El combinat estatal, amb 10 jugadores del Barça i 6 catalanes en tota la llista, buscarà avui a Wembley un triomf que pràcticament els asseguri el primer lloc del grup en la classificació per al Mundial de l'any vinent que jugarà al Brasil. La seleccionadora espanyola Sonia Bermúdez definia el partit com un clàssic ja del futbol femení.
Yo creo que es uno de los partidos que cualquier futbolista quiere jugar y creo que es de los clásicos, ¿no? que se van a ver. Así que creo que va a ser un partido bonito de ver y como digo, creo que se decidirá por pequeños detalles y ojalá nos podamos llevar esos 3 puntos que son importantes para nosotros.
I també va comparèixer ahir a la prèvia una de les jugadores blaugranes, la capitana de la selecció, Irene Paredes, que parlava d'aquesta possible revenja de la final de l'Eurocopa.
Bueno, lo que sí tenemos es ganas de ganar. Es verdad que bueno, lo de revancha a veces es un poco, no sé cómo decirlo, tampoco tiene mucho sentido porque por mucho que ganemos o pase lo que pase mañana, la Euro no nos la devuelven, ¿no? Pero sí tenemos ganas de hacer las cosas bien, de sacar un resultado positivo, que bueno, que nos haga sumar puntos. Pero bueno, nos centramos en lo que tenemos que hacer en el campo y eso nos acercará a hacer un buen partido y ojalá ganar.
Avui a les 8 del vespre a Wembley, aquest Anglaterra-Espanya, la selecció estatal, que també jugarà dissabte, de nou en aquest cas a partit de classificació per al Mundial, a Còrdoba contra Ucraïna, abans de la represa de la Lliga F. Tornant als clubs i a la categoria masculina, aprofitem com cada dimarts per repassar una mica l'actualitat d'alguns dels equips de casa nostra després del cap de setmana i mirant també ja el que ve. A la primera federació masculina, ho dèiem ahir, venim de ple de victòries catalanes que permeten al Sabadell mantenir-se segon a un punt del líder, l'Eldense, i a l'Europa cinquè, encara en play-off, i el Nàstic fora del descens, amb un punt de marge. El conjunt tarragoní que, més enllà de la situació esportiva, arriba als 9.000 abonats aquesta temporada. A Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
La xifra més alta dels darrers anys que contrasta amb la situació esportiva de l'equip. Des del club agraeixen el suport dels aficionats que asseguren són el màxim actiu de l'entitat i que enguany han arribat als 9.000 abonats, una dada de les més grans de les darreres temporades, igualant la de la temporada 2017-2018, quan l'equip militava a la segona divisió. El president del Nàstic, Lluís Fàbregas, en una entrevista a Tarragona Ràdio, lamenta la mala temporada de l'equip, que es veu abocat a la zona perillosa de la classificació. Ara mateix 15è classificat amb 40 punts, un punt per sobre del descens i al davant 6 jornades per intentar mantenir la categoria. Tot i això, agraeix el suport dels aficionats.
És l'actiu important d'aquest club, són els més de 9.000 socis que tenim a hores d'ara, una xifra la més alta de les últimes temporades, i la veritat és que tenen motius per estar decepcionats en quant als resultats esportius, els que estem patint, és la realitat, la situació on estem.
La plantilla del Nàstic continua preparant el partit de Marbella d'aquest proper diumenge. Ho fa amb els dubtes dels lesionats David Alba i Ander Zoilo. La baixa segura per sanció de Pau Martínez i recupera després de sanció el defensa Sergio Santos.
Gràcies, Jordi. Això pel que fa a la primera federació. A la segona federació masculina hi parlàvem del primer matchball desaprofitat pel Sant Andreu, que per aconseguir el títol de Lliga i l'ascens directe. El segon serà diumenge a casa davant de la seva afició i ni més ni menys que contra el segon millor català després del Sant Andreu, que és el Reus Redis, que es manté en zona de play-off. És cinquè a falta d'aquestes tres últimes jornades de Lliga regular. La nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
Després de la victòria agònica del Reus Futbol Club Redis davant l'Eivissa per 2-1, els reusencs afronten intactes les possibilitats de consumar el play-off a manca de 3 jornades pel final. El proper compromís, però, serà a casa del líder, el Sant Andreu, en un partit que podria suposar l'ascens matemàtic de l'equip quadribarrat. Després d'aquest enfrontament, l'Abran Lolot, un equip que lluita per mantenir la categoria. L'últim rival serà el Terrassa, en el que podria ser un duel directe a la zona alta de la classificació. Pel que fa als seus principals competidors i a la revelació de la categoria, amb la tercera posició, el Poblera amb 53 punts, l'Alcoià el quart amb 50, el Reus Futbol Club Redis amb 49. Els principals perseguidors són el Barça Atlètic amb 48 i el Terrassa amb 46, encara que aquest últim compta amb un calendari especialment exigent. Marc Carrasco és l'entrenador del Reus Futbol Club Redis.
És a dir, benvingut sigui aquesta exigència per part de la gent de Reus. Crec que no tot té a veure amb aquesta passió en la que la gent viu molt a prop nostre. Crec que la gent també valora tot aquest recorregut, no? Crec que hem de ser molt conscients de la sort que tenim de tindre aquests jugadors que hi ha aquí baix, de l'esperit que hi han posat, de les ganes que hi posen a diari.
El club ja ha anunciat que organitzarà busos fins al Narcís Sala.
Gràcies, Aleix. Ja la tercera federació masculina, la part alta continua sent un frec a frec entre Manresa i Badalona. De moment els manresans són líders amb 3 punts més que els badalonins, que van perdre, recordem, diumenge a Santa Coloma contra la Fundació Grama. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durant, bon dia.
Bon dia. Manca de 4 partits per finalitzar la Lliga. Les opcions del Badalona per pujar directament han disminuït bastant. Ara els escapulats estan pràcticament obligats a guanyar els 12 punts en joc per poder ser primers. La principal preocupació que va deixar el darrer partit al camp de la Fundació Grama va ser la imatge que l'equip va mostrar molt lluny de la competitivitat que va demostrar el conjunt local. De fet, un dels pesos pesants de la plantilla, Robert Simón, va resumir així la situació que s'havia viscut.
Para olvidar, el equipo no ha estado bien en ningún momento, ningún jugador de los 17 que hemos participado, 16, ninguno ha estado a la altura, pero bueno, al final peor no se puede hacer y la semana que viene partido contra Europa y lo olvidar este. Pues al final todos, jugadores, cuerpo técnico, todos tenemos que hacer autocrítica porque lo de hoy ha sido vergonzoso.
Vestidor i cos tècnic van estar reunits ahir al voltant d'una hora i mitja per analitzar la situació que va provocar la tercera derrota del curs. El més important és que el Badalona encara depèn de si mateix per poder quedar primer.
Gràcies, Ramon. I també consolidat en aquesta zona de play-off després d'encadenar 3 victòries consecutives i a l'Hòspiga amb 6 punts de marge quan en queden 12 en joc. Mitjans de l'Hospitalet, Andrés Rubio.
13 punts de 15 possibles, 5 porteries a 0 consecutives i plenament consolidats a la zona de play-off. La situació del centre d'esport l'Hospitalet ha canviat com un mitjó i des del club no poden estar més satisfets amb el rendiment de l'equip a les darreres setmanes. Si fa poc més d'un mes l'ascens semblava una utopia, ara tothom creu que els riberencs poden ser candidats a tot. Falten 4 partits de Lliga i la confiança és màxima. L'entrenador del centre d'esport l'Hospitalet és Sergio Juste.
L'important és que s'ho creguin i al final ho han aconseguit ells. Penso que han canviat el xip, penso que han canviat la dinàmica, sobretot com a grup, d'estar units, d'anar una, de fer el que toca a cada moment i competir bé, i això s'està donant això. Portem-ho de treball darrere i penso que s'estan donant les recompenses. Ara no podem afluixar perquè això la categoria és així.
Entre els secrets, la solidesa defensiva i la pólvora al davant, amb jugadors com Flavio Ribeiro, Ignasi Kerr o Joel Lasso, els golejadors de l'últim partit a casa contra el Peralada. Precisament, Flavio Ribeiro explica què ha canviat a l'Hospi en aquest darrer mes.
Sobretot amb l'entrada Juste, crec que hem anat agafant més confiança i al final la qualitat dels jugadors hi és. El que necessitàvem era aquesta confiança, crec que l'estem tinguent i això es veu reflectit en el partit.
L'Hospi va pel bon camí, però encara no té garantit el play-off. Aquesta setmana podria fer un pas més si guanya diumenge a les 12 en la seva visita al camp del Cerdanyola.
Gràcies, Andrés, i a tot això ja tenim millor gol de la jornada al futbol català. El més votat ha estat el golaç de falta directa de Laia López del Vic Riu Primer de la Tercera Federació Femenina amb el 50% dels vots. Ha superat les dianes d'Adrià Padillo de la Fundació Grama de la Tercera Federació Masculina, Dona Montserrat de l'Igualada també de la Tercera Federació Femenina i el de Jordi Prades del Valls de la Lliga Elite. Ja sabeu que podeu recuperar tots aquests gols al nostre compte dix@esports en xarxa i votar cada dilluns a l'enquesta. I en bàsquet demà tenim cita europea clau per als dos equips catalans. D'una banda, en categoria masculina, la penya juga a Atenes, al seu no ser a l'anelada Final Four de la Basketball Champions League, que jugarà a principis de maig a Badalona. I de l'altra, arrenca la històrica Final Six de l'Eurolliga femenina de Saragossa, amb l'Espart Girona jugant als quarts de final contra el Reyer Venècia italià. Ahir en parlava ja a la prèvia el tècnic Roberto Guiñiguez, que posava en valor el que estaven fent les seves jugadores tenint en compte les circumstàncies i les baixes per lesió durant tot l'any.
Creo que con la situación un poco que hemos estado viviendo, acabar segundos de liga regular y poder asegurar la plaza y bueno, pues jugar la Final Six, que desde hace tiempo ya la tenemos conseguida, pues creo que tiene mucho mérito, sobre todo por parte de las jugadoras, porque creo que llevamos mucho tiempo en una situación complicada, ¿no? De muchas ausencias, muchos problemas, y ellas han ido superando todo y también, bueno, pues creo que debo públicamente agradecerles y darles la enhorabuena por el trabajo que han hecho, traducido en esos resultados, porque para mí, sabiendo todo lo que ha ocurrido, son resultados excelentes.
Demà 2:15 d'aquest Espart Girona Reyer Venècia en farem evidentment una prèvia més extensa al programa de demà. Qui guanyi s'enfrontarà divendres a semifinals al potent Fenerbahçe turc. A l'altra banda del quadre també demà es disputa un Saragossa Landes i espera semifinals un altre equip turc, el Galatasaray. En tenis, en marxa ara mateix la segona jornada del Godó del Barcelona Open Bank Sabadell, el partit d'un dels caps de sèrie. En aquest cas, encara ha de començar l'italià Musetti, que s'enfronta al madrileny Martín Landaluce. Ara mateix, però, tenim en joc el partit anterior, també entre un espanyol i un italià, entre Pedro Martínez i Sonego. En aquest cas, amb el tercer set, 6-2 per l'italià al primer, 6-2 per l'espanyol al segon, 3-2 per l'italià en el tercer set i 15-3 en el joc que s'està jugant ara mateix, en el tercer definitiu set, com dèiem. La jornada d'avui, però, la marca el debut del principal atracció del torneig, Carlos Alcaraz. Com sempre, anem cap allà amb la companya Anna Freixa. Anna, bon dia.
Bon dia des del Reial Club de Tenis Barcelona. Segona jornada de Godó i avui arriba el dia esperat perquè debuta Carlos Alcaraz. S'enfrontarà no abans de les 4 de la tarda a Otto Virtanen, el jove provinent de la quali. Alcaraz ja va arribar ahir a Barcelona, es va presentar davant dels mitjans de comunicació, va explicar que té ganes d'aquest torneig, que necessita la victòria per recuperar el número 1 del rànquing ATP que perdia diumenge després de perdre la final del Masters 1000 de Monte Carlo davant Jannik Sinner, ara és l'italià el número 1 de l'ATP, i va explicar que li agrada aquesta rivalitat amb Jannik Sinner perquè el fa créixer com a tenista. A banda d'Alcaraz, en debutaran altres caps de sèrie, com són Andrei Rublev, Karen Khachanov o també Artur Fis, i també en joc en aquests moments un altre cap de sèrie, Lorenzo Musetti, número 9 de l'ATP, s'enfronta a la sensació de les últimes setmanes, Martín Landaluce. El jove madrileny arriba a Barcelona amb wildcard després de protagonitzar la sorpresa al Masters 1000 de Miami, arribant als quarts de final.
Gràcies, Anna. Com dèiem, aquesta tarda, no abans de les 4, Alcaraz s'enfronta al finlandès Otto Virtanen. El tenista murcià sap que ha de guanyar aquest Godó si vol recuperar el número 1 del rànquing mundial perdut aquest diumenge passat per l'italià Sinner, gràcies a l'italià Sinner, que no participa, recordem, a Barcelona. Com dèiem, avui jugarà Alcaraz i d'aquí una estona ha de començar també el partit entre Musetti i l'Andaluce. Ara mateix tenim en joc el de Pedro Martínez contra l'italià Sonego. Ara guanya l'italià 3-2 en el tercer i definitiu set, després de que hagin empatat en els dos primers sets un 7-1. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat, fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i Embauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
Nosaltres som feliços.
Nosaltres som així.
Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
Benvinguts una altra vegada al programa de ràdio d'Espassur Valldoreix. Avui entrevistarem el Francesc Orella.
La entrevista de este mes la dedicamos a una de las modelos y presentadoras más destacadas de nuestra localidad.
Me parece súper elegante, un coche de color cava. ¿A ti te gusta el color cava, Miguel?
Sí. Hombre. Avui entrevistarem a la Gemma Mengual.
De festa un dia amb les amigues també, si podíem.
Igual que jo.
Clar que sí, s'ha de fer això, s'ha de fer.
Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Nosaltres som genials.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Viu la vida sense por. Viu les històries de tots colors. Mil històries que definiran qui som. La vida gira.
Bon dia i bon dimarts, 14 d'abril de 2026. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 14 d'abril, avui amb la prèvia de l'Atlètic de Madrid-Barça, que juga aquesta nit al Metropolitano, tornada dels quarts de final de la Champions masculina, en la qual l'equip de Hansi Flick arrenca amb dos gols d'en contra després del 0-2 de l'anada. Parlarem de les possibilitats de remuntada del Barça, també de l'Anglaterra-Espanya femení, que juga avui a Wembley, tennis, amb la segona jornada del cordó que tenim ara en marxa al Real Club Tenis Barcelona, que destaca també, sobretot aquesta tarda, el debut del murcià Carlos Alcaraz, i també waterpolo. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia.
En futbol, el Barça creu en la remuntada avui al Metropolitano per seguir viu a la Champions masculina.
Els blaugranes juguen aquesta nit al camp de l'Atlètic de Madrid la tornada als quarts de final de la màxima competició continental amb dos gols en contra després del 0-2 de l'anada. Frenkie de Jong, que va jugar 10 minuts dissabte contra l'Espanyol, podria tornar a l'11, on no hi serà encara Marc Bernal, a més de Rafinha lesionat i Cubarsí sancionat al partit a les 9 del vespre.
Avui també es definirà un altre semifinalista que sortirà del duel entre Liverpool i PSG a Anfield.
El conjunt parisenc té dos gols de marge, 2-0 de l'anada. Demà serà el torn del Real Madrid, que haurà de remuntar amb un únic 1-2, i del duel entre Arsenal i Sporting de Portugal amb un gol d'avantatge per als blonencs. D'aquesta última eliminatòria en sortirà el rival que pot tenir el Barça en cas que es faci efectiva la remuntada d'avui.
I en categoria femenina també avui es juga un Anglaterra-Espanya, la reedició de la final de l'última Eurocopa.
El combinat estatal, amb 10 jugadores del Barça i 6 catalans en total a la llista, buscarà avui a Wembley un triomf que pràcticament els asseguraria el primer lloc del grup en la classificació per al Mundial de l'any vinent. El partit comença a les 8 del vespre. Espanya juga de nou dissabte a Còrdoba contra Ucraïna abans de la represa de la Lliga F.
Tornant a la categoria masculina, males notícies per al Girona. Ahir vam saber que Abel Ruiz s'estarà entre 4 i 6 setmanes de baixa.
El davanter valencià continua arrossegant una nova lesió que no li ha permès tenir continuïtat en tota la temporada. Abel pateix una lesió muscular a l'isquio de la cama dreta i es podria perdre el que queda de curs, ja que arribaria just a l'última jornada de Lliga prevista per l'últim cap de setmana de maig.
En bàsquet, demà tenim cita europea clau per a dos equips catalans.
D'una banda, en categoria masculina, la penya juga a Atenes, el seu no sé, a l'anelada Final Four de la Basketball Champions League, que jugarà a principis de maig a Badalona. I de l'altra arrenca la històrica final 6 de l'Eurolliga femenina de Saragossa, amb l'Espart Girona jugant als quarts de final demà contra el Reyer Venècia italià.
Demà dos quarts de 6 aquest Espart Girona-Reyer Venècia. En farem la prèvia més extensa també, evidentment, al programa de demà. Per cert, en clau institucional, el president d'aquest bàsquet Girona, Marc Gasol, va explicar ahir en una trobada informal amb els mitjans que el club assumirà una remodelació profunda del pavelló de Fontejau.
Doncs així serà, tot i que encara està treballant els detalls, la voluntat de l'entitat i l'Ajuntament és tirar endavant una concessió similar al Girona Futbol Club a Montilivi. Seria d'uns 4 milions d'euros, segons Gasol, i permetia posar al dia l'equipament, a més d'ampliar-ne la capacitat fins als 6.000 espectadors.
En tenis, ja tenim en marxa la segona jornada del Godó, del Barcelona Open Bank Sabadell, el Real Club Tenis Barcelona, amb el partit entre l'espanyol Pedro Martínez i l'italià Lorenzo Sonego. Ara mateix, molt igualat al duel, 3-3 guanya, 3-3 empatat al tercer set, després de que l'italià hagi guanyat el primer set, i l'espanyol el segon, 6-2 i 2-6. 3-3, com dèiem, ara acaba de fer efectiu el seu servei, Pedro Martínez amb el 4-3.
I quan acabi aquest partit serà el torn d'un dels caps de sèrie, l'italià Musetti, que s'enfronta al madrileny l'Andaluce. El pla fort del dia serà el debut de Carlos Alcaraz. El tenista murcià s'estrenarà a Barcelona aquesta tarda, no abans de les 4, contra el jove finlandès Otto Virtanen. Ahir destacada classificació del britànic Cameron Norrie, que va superar el suís Wawrinka, que s'acomiada del torneig perquè retira final de temporada, a més de la sòlida victòria del jove Rafa Jodar contra el balear Jaume Munar en dos sets.
i amb Waterpolo avui juguen dos partits de Lliga amb presència catalana.
En categoria femenina, duel català entre Catalunya i Mataró, pendent de la 8a jornada, després que les mataronines encaressin aquest dissabte la classificació per la Final Four de la Champions. I a divisió d'honor masculina, el Sabadell juga a la piscina del Cavalla de Ceuta a la represa després de l'aturada per la disputa de la Copa del Món.
I a tot això, acabem aquest apunt a la Cronotació Sabadell, que arriba a un canvi d'un final de cicle.
Encara no ho ha fet oficial el club, però segons avancen diversos mitjans, els entrenadors dels dos primers equips, David Palma amb el femení i Quim Colet amb el masculí, no seguiran el curs vinent. Ladies and gentlemen.
Dimarts 14 d'abril, gairebé 6 minuts passant de 2:15, comencem parlant de futbol en la prèvia de l'Atlètic de Madrid-Barça d'aquesta nit, tornada dels quarts de final de la Champions masculina. Gesta molt complicada per a l'equip de Hansi Flick, que ha de remuntar al Metropolitano de Madrid el 0-2 de l'anada. Per fer-ho, el tècnic alemany parlava de la importància de mantenir el cap fred, malgrat les urgències. We have to focus
more on the strong... Ens hem de centrar més en el nostre propi rendiment, no en el resultat, perquè quan juguem bé també som capaços de marcar gols. És un partit normalment de 90 minuts, o potser més. Si arribem a aquest punt serà bo. Primer, també és important pressionar, perquè l'Atlético és un bon equip, i si no tenen pressió poden sortir jugant i llavors no és fàcil defensar. Així que necessitem la connexió adequada entre els jugadors. Però al final, a vegades, els partits es decideixen pel momentum. Va ser la targeta vermella, també allò que el porter juga la pilota i el defensa l'agafa amb la mà. Així són les coses, això passa, és futbol. I potser demà la sort estarà del nostre costat, així que creuem els dits.
El tècnic alemany, que també li van preguntar per la gran estrella del seu equip, Lamine Yamal, que amb només 18 anys assumeix la responsabilitat en partits com el d'aquest vespre.
Crec que Lamine ha jugat realment bé en els últims partits, així que n'estic molt content. I el que també li dic és que ha de seguir fent aquestes coses en què és el millor del món en aquest moment, en l'un contra un. I naturalment l'hem d'ajudar. També li hem de donar l'opció que pugui passar, és important. Hem de jugar com un equip, com un sol bloc. Així que no em fixo individualment en els jugadors. Sabem que tenim molts jugadors amb una gran qualitat, però el mateix passa amb l'Atlético. Sovint els partits es decideixen pel momentum i esperem que estigui del nostre costat.
El tècnic alemany també li van preguntar per, com dèiem, la gran estrella Lamine Yamal, que serà titular. Va insinuar també que Frenkie de Jong, que va jugar 10 minutets contra l'Espanyol, podria tornar a l'11 avui, després de mes i mig de lesió. Encara no estarà disponible Marc Bernal, ni tampoc, evidentment, que no estan convocats, Rafinha ni Cubarsí, que està sancionat. Recordem, sí que hi serà, com dèiem fa una estona, un dels principals arguments del Barça per creure en la remuntada al jove extrem de Mataró, Lamine Yamal, que va ser l'encarregat de comparèixer també ahir en roda de premsa i va deixar clar que la remuntada era possible.
Som un equip jove, som tots culers, molt culers, hem demostrat moltes vegades i bueno, jo crec que el que hem fet tota la temporada és lluitar per aquest escut, que tenim moltes ganes d'estar una altra vegada a semifinals i demà donarem tot. Jugar com sabem, jo crec, amb intensitat, però no perdre el nostre joc, que jo crec que és la clau i no pensar que és un miracle remuntar. Jugar com sabem és un partit que sí que és veritat que comencem 2-0, però jugar com sabem.
El de Rocafonda, de 10 del Barça amb 18 anys, va parlar molt també durant la roda de premsa del que parlàvem fa una estona, de la responsabilitat que sentia i que assumia sense problema per l'ascendència que té ja en l'equip. Ell es va mostrar convençut que podria marcar diferències.
Bueno, con muchas ganas. Bueno, al principio de temporada se ha cuestionado mucho por mi nivel, lo de la pubalgia y pues bueno, yo quería que llegara en estos momentos porque yo creo que es cuando salen los jugadores de verdad y me encuentro muy bien, con muchas ganas del partido mañana y sí que estoy motivado para eso y no sé, espero que pueda marcar las diferencias, a ver si solo me hace un favor y me pone uno contra uno con algún jugador y pues, espero que sí.
Lamine Yamal, que feia broma, li llançava el repte de posar a Simeone un 1 contra 1, perquè normalment el tècnic argentí li posa més defenses amb les ajudes a l'extrem blaugrana. Pel que fa, com dèiem, al rival, l'Atlètic de Madrid, Diego Pablo Simeone, que s'ha mostrat molt precavut en la roda de premsa prèvia, tot i que compta amb un avantatge de 2 gols, a més del fet de jugar a casa.
Nosotros estamos convencidos de lo que necesitamos, estamos convencidos de lo que vamos a ir a buscar. Nuestro objetivo es seguir adelante y jugaremos el partido para que suceda eso. Como venimos compitiendo contra ellos, sabemos el rival que nos vamos a enfrentar. Tenemos la conciencia de saber el rival bueno que vamos a tener enfrente, pero también tenemos claro cuál es nuestro objetivo, que es pasar.
Al Xolo, que també li van preguntar pels àrbitres i per la queixa formal del Barça després d'aquella jugada en el partit d'anada en què Marc Pubill, que avui no pot jugar per sanció, agafa la pilota amb les mans dins l'àrea a passada del seu porter Musso, i de la qual també feia referència fa una estona, ho escoltàvem, Hansi Flick. Simeone va tirar pilotes fora.
No, estoy pensando en el equipo, la verdad no estoy pensando en este momento en los árbitros. Tienen un gran trabajo por delante, muy difícil. Cada partido más cerca de las finales evidentemente tiene mucha más repercusión y ya de por sí tiene una presión extrema y en ningún momento, no estoy pensando en eso, sinceramente.
I també va parlar en roda de premsa per part del conjunt matalassé el capità Coque, que entenia perquè el Barça creia en una possible remuntada.
Bueno, mis compañeros están motivadísimos, obviamente. Es normal que en el Barcelona tengan esa ilusión y esas ganas de querer remontar. Si me llegas a decir lo contrario sería súper, súper extraño, pero bueno, mis compañeros están motivados, con ganas, obviamente con respeto al rival que nos enfrentamos, pero con muchísimas ganas de hacer un partidazo de aquí en nuestro estadio y llevarnos el partido para poder estar en semifinales.
Avui a les 9 de la nit, aquest partit de tornada de quarts de final de Champions masculina, Atlètic de Madrid-Barça. Si el conjunt blaugrana vol ser a semifinals, com l'any passat, haurà de guanyar de 2 gols de diferència, com a mínim, per forçar la pròrroga. Avui també es definirà un altre semifinalista que sortirà del duel entre Liverpool i PSG a Anfield, amb 2 gols de marge també per al conjunt parisenc, l'equip de Luis Enrique, que va ser molt superior a l'anada a l'equip anglès i va guanyar 2-0. Demà torn del Real Madrid, que haurà de remuntar a Munic a l'1-2 de l'anada, i del duel també entre l'Arsenal i l'Sporting de Portugal, amb un gol d'avantatge per als londinencs. D'aquesta última eliminatòria, doncs, sortirà el rival que pot tenir el Barça en cas que es faci efectiva la remuntada avui. I en categoria femenina, avui també juga una interessant Anglaterra-Espanya, la reedició de la final de l'última Eurocopa, amb triomf en aquella ocasió per les angleses. El combinat estatal, amb 10 jugadores del Barça i 6 catalanes en total a la llista, buscarà avui a Wembley un triomf que pràcticament els asseguraria el primer lloc del grup en la classificació per al Mundial de l'any vinent. Una de les jugadores blaugranes, la capitana de la selecció, Irene Paredes, definia aquest partit com un clàssic ja del futbol femení.
Pues es buenísima señal, ¿no? Hace unos años no nos podríamos ni imaginar estar en este tipo de carteles de fútbol al máximo nivel. Es verdad que se está convirtiendo en un clásico de altísimo nivel. Creo que son partidos que a la gente le gusta ver. A las jugadoras nos encanta jugar, más, por supuesto, cuando sacamos un resultado positivo. Pero bueno, confiamos mucho en nosotras, en de lo que somos capaces de hacer y esperamos plasmarlo en el terreno.
I la seleccionadora espanyola, Sonia Bermúdez, deia que esperava això d'Anglaterra.
Bueno, una Inglaterra que va a tener el público a favor, al final es su campo, juegan en casa, España todavía no ha ganado aquí, esperemos que sea mañana, pero sabemos que son 3 puntos de la clasificación y que nos quedarían otros 3, son importantes, pero sí que no son decisivos. Y yo espero una Inglaterra que va a salir muy fuerte los primeros minutos, seguramente tendremos que intentar robarles el balón lo antes posible y eso es lo que queremos, ¿no? Tener unas posesiones largas y poder generar muchas ocasiones.
Avui a les 8 del vespre a Wembley, aquest Anglaterra-Espanya, la selecció estatal jugarà també dissabte a Còrdoba contra Ucraïna, abans de la represa de la Lliga F. Tornant als clubs i a la categoria masculina, aprofitem com cada dimarts per repassar una mica l'actualitat d'alguns dels equips de casa nostra després del cap de setmana i mirant també ja el que ve. A la primera federació masculina, ho dèiem ahir, venim de ple de victòries catalanes que permeten al Sabadell mantenir-se segon a un punt del líder, l'Elense. Això sí, ho farà en aquest tram final amb una nova baixa després de la lesió de Xavi Moreno. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
Un problema més per Ferran Costa i el centre d'esports en la seva lluita per la plaça d'ascens directa. No està determinat el temps de baixa exacte pel jugador cedit pel Valladolid, però no se l'esperen les pròximes setmanes i no estarà disponible fins a les últimes jornades. S'afegeix a Jan Molina, José Ortega, Ton Ripoll, Sergi Segura i un Miguelete que hauria de tornar aviat. Amb totes aquestes absències, s'obren oportunitats per jugadors com Albert Olosa. Tito, jugador amb fitxa del filial, va gaudir de la seva primera titularitat a Sevilla.
Des del principi estic he estat super, super, super a gust en aquest equip. M'han apoyat tant cos tècnic com els companys i res, intentar ajudar en l'equip en en el que sigui, en el que pugui, i molt content per la victòria i per tota la feina de l'equip.
Cal tenir també en compte el capítol de sancionats. El Sabadell no en té pel duel de diumenge a casa contra l'Hèrcules, però jugadors importants com Fuoli, Estals o Piego estan amb 4 grogues.
Gràcies, Sergi. L'Europa continua 5è, encara en zona de play-off, i el Nàstic fora del descens, amb un punt, això sí, només de marge. I a la segona federació masculina, ahir parlant del primer matchball desaprofitat pel Sant Andreu diumenge per aconseguir el títol de Lliga i l'ascens directe, per tant, el segon serà diumenge a casa davant de la seva afició, el Narcís Sala, i ni més ni menys que contra el segon millor català de la categoria, el Reus Redis, que es manté en zona de play-off. És cinquè a falta d'aquests tres últims partits de Lliga regular. També en aquesta segona federació, l'Olot encara de segellar la permanència. De moment, els garotxins tenen 2 punts de marge sobre el play-out i 4 sobre el descens directe. Oliot FM, Aniol Puigverd.
L'empat de la Unió Esportiva Olot al camp del Castelló amb resultat final de 1-1 deixa el conjunt olotí en 12a posició, ara mateix amb 38 puntets a 2 de la zona de playout que l'ocupa l'Eivissa per 36 punts després de perdre 2-1 aquest cap de setmana al camp del Reus i a 4 punts de la zona de descens directe que ara mateix ocupa el Barbastre amb 34. Tot i això, l'Olot està empatat a punts amb el València Mestalla i a un puntet del Castelló B, que està ara mateix en 10a posició. Els pròxims partits de la Unió Esportiva Olot són el Futbol Club Barcelona B a casa aquest diumenge a l'estadi municipal, visitarà el camp del Reus també en zona de play-off i finalment rebrà a casa el València Mestalla. El tècnic Roger Vidal diu que ha fet números però que poden passar moltes coses.
Sí, però són... al final tu fas uns números imaginaris i després cada setmana passen coses o resultats diferents, tant teus com dels rivals, per tant és absurd. Setmana a setmana en queden 9 per... ja només en queden 9 per jugar, per tant cada punt que es pugui guanyar és or.
El pròxim partit entre la Unió Esportiva Olot i el Futbol Club Barcelona Atlètic serà aquest diumenge a les 6 de la tarda. Els altres equips que també estan en aquesta lluita per la permanència és el Castelló B, que rebrà el València Mestalla a només un punt de distància entre ambdós equips, i l'Eivissa, que visitarà el camp de l'Atlètic Lleida, pràcticament ja descendit de categoria.
Gràcies, Aniol. Ja la tercera federació masculina, la part alta, continua sent un frec a frec entre Manresa i Badalona. De moment els manresans són líders, amb 3 punts més que els badalonins, que van perdre diumenge a Santa Coloma per 2-0, idèntic resultat que el Manresa-Cerdanyola. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
Serà una fita complicada pels blanquivermells, perquè dos dels rivals són els màxims perseguidors, Badalona i Cornellà. A més, hauran de visitar el sempre complicat camp de la Muntanyesa. I l'última jornada és contra un Sant Cristòbal que encara no ha assolit la permanència matemàtica. Els bagencs, però, ho faran sent l'equip més sòlid defensivament de la categoria aquest tram final de temporada i amb la tranquil·litat d'haver aconseguit la classificació matemàtica pel play-off aquesta passada jornada després de guanyar el Cerdanyola per 2-0. L'entrenador Sergi Trullàs es mostrava satisfet pel compromís dels seus jugadors.
Molt content pels jugadors, hem de seguir aquesta línia, queden molt pocs partits i avui hem sumat 3 punts molt, molt importants per intentar aconseguir l'objectiu. Són partits que s'han de treballar molt i així ho hem fet, hem tingut paciència, no ens hem posat nerviosos i de mica en mica anàvem tenint oportunitats fins que hem ficat el gol i ens ha donat aquesta tranquil·litat per afrontar els últims minuts amb més calma. Ja hem ficat el segon i podria haver hagut algun més.
Ara el centre d'esports Manresa ja pensa en el pròxim partit aquest diumenge a les 12 del migdia a Nou Barris contra la Muntanyesa.
Gràcies, Jordi, i a tot això ja tenim millor gol de la jornada del futbol català. El més votat ha estat el golaç de falta directa de Laia López, del Vic Riu Primer de la Tercera Federació Femenina, amb el 50% dels vots, a sobre les dianes d'Adrià Vadillo de la Fundació Grama, de la Tercera Federació Masculina, Dona Montserrat de l'Igualada de la Tercera Federació Femenina i de Jordi Prades del Valls de la Lliga Elit. Ja sabeu que podeu recuperar tots aquests gols al nostre compte dix@esportsenxarxa i votar cada dilluns a l'enquesta. En bàsquet, demà tenim cita europea clau per a dos equips catalans. D'una banda, en categoria masculina, la penya juga a Atenes, el seu no sé, a la nedada Final Four de la Basketball Champions League, que juga a principis de maig, recordem, a Badalona, i de l'altra arrenca la històrica Final Six de l'Eurolliga femenina de la Saragossa, amb l'Espart Girona jugant als quarts de final demà contra el Reier Venècia italià. Girona FM, Pavull Afanye.
L'equip arriba a la cita amb diverses jugadores fora de la convocatòria i amb algunes tocades físicament en un tram exigent de la temporada. En concret, Erika Carter serà baixa i no viatjarà amb l'equip, igual que Marta Canella i Mercheron, que tampoc formen part de la convocatòria. A més, Chloe Bibi i Quevedo arrosseguen molèsties i no estan al 100%. Tot i aquest context, el seu tècnic Roberto Íñiguez va destacar que el conjunt gironí aquesta temporada ha aconseguit mantenir un alt nivell competitiu i que tot el que vingui a partir d'ara serà un afegit.
No, yo creo que lo que hagamos a partir de ahora es a más. Yo creo que es un éxito muy grande y todo lo que pasa a partir de ahora será más. Pero también lo pienso en Liga, ¿eh? También lo pienso en Liga. Creo que yo que las veo y sé lo que están haciendo, soy el primero que no les puede pedir más. Es decir, cuando un equipo pone todo, intenta hacerlo todo y se está continuamente adaptando a situaciones nuevas, pues creo que tiene mucho mérito y que el entrenador tiene que estar contento.
L'expedició sortirà aquest mateix dimarts cap a Saragossa per disputar una competició on confia fer un bon paper i en cas de superar el primer partit li permetria continuar fent història.
Gràcies, Pau. En tenis tenim en marxa ara mateix la segona jornada del Godó del Barcelona Open Bank Sabadell amb el partit d'un dels caps de sèrie, l'italià Musetti, que s'enfronta al madrileny Martín Landaluce. Ara mateix en el primer set empat a 4 després que Landaluce hagi trencat un servei de l'italià i l'italià l'hagi tornat amb un trencament de nou. 4-4, com dèiem, molt igualat, 15-15 en el novè joc ja d'aquest primer set entre les revelacions, el madrileny Martín Landaluce i l'italià Lorenzo Musetti, en l'actual número 9 mundial. La jornada d'avui, però, la marca el debut de la principal atracció del torneig, Carlos Alcaraz. Aquesta tarda, com sempre, anem cap allà amb la companya Anna Freixa. Anna, bon dia.
Bon dia des del Reial Club de Tenis Barcelona, segona jornada de Godó, i avui arriba el dia esperat perquè és el debut de Carlos Alcaraz. Serà no abans de les 4 de la tarda, s'enfrontarà al jove provinent de la quali, Otto Virtanen. Alcaraz ja va arribar ahir a Barcelona, es va presentar davant dels mitjans de comunicació, va expressar la seva satisfacció de tornar a ser una temporada més a Barcelona i de la il·lusió que li faria aconseguir el títol, més que res perquè tornaria dilluns vinent a ser número 1 del rànquing ATP, ja que diumenge, després de perdre la final de Monte Carlo davant Jannik Sinner, doncs perdia aquesta primera posició i ara és l'italià número 1 del rànquing ATP. També va parlar d'aquesta rivalitat amb Jannik Sinner, que diu que el fa créixer com a tenista i el fa millorar en diari. De la jornada i destacar doncs, que ja són a 8 anys de final, Corentin Moutet, Tommy Echeverry i també Cameron Norrie, que superava Stan Wawrinka. Wawrinka ahir es retirava del Godó perquè aquesta temporada doncs, deixarà de ser tenista professional i amb 41 anys ahir disputava doncs, l'últim partit aquí a Barcelona en la seva setena participació. El suís s'acomiadava de l'afició barcelonina entre llàgrimes. També és a 8 anys de final ja Rafa Hoddar, el jove tenista que ha protagonitzat una espectacular arrencada de 2026 guanyant l'ATP 250 de Marrakech i arribant a la tercera ronda de Miami, superava Jaume Munar per 6-1 i 6-2. Rafa Hoddar ara és el número 55 de l'ATP, ha fet un gran ascens després d'aquests bons resultats i ja és a 8 anys de final de aquest Barcelona Open Bank Sabadell en la seva primera participació.
Gràcies, Anna. Com dèiem, aquesta tarda, no abans de les 4, aquest Alcaraz Virtanen, el tenista de Murcia que sap que ha de guanyar aquest Godó si vol recuperar el número 1 i, com dèiem, ahir en parlava, ahir davant dels mitjans en roda de premsa. L'escoltem.
La verdad que sí que he visto que tengo que ganar el torneo aquí, ¿no? Si quiero recuperarlo, yo creo que es la batalla que estamos teniendo, ¿no? Por el número uno entre Jannik y yo creo que es muy muy bonita y yo creo que pues probablemente sea una motivación extra, pero realmente lo que estamos enfocados y lo que estoy con la mente puesta es intentar seguir el camino que vamos llegando, el intentar seguir mejorando. Tenemos muy muy claro las cosas que tenemos que hacer y poner en práctica en los entrenos y en los partidos, así que para mí ese es el objetivo principal, però obviamente en tema de resultados y de puntos es una motivación extra.
Avui que ha debutat Alcaraz al Godó, ja han passat aquest matí a 8 anys de final l'australià Alex de Minaur i l'italià Sonego, que acaba de guanyar l'espanyol Pedro Martínez. Ara, com dèiem, en joc el duel de l'italià Musetti, que perd en el primer set de moment 4-5 contra el madrileny Martín Landaluce. I abans d'acabar amb Waterpolo, avui juguen dos partits de Lliga en presència catalana, en categoria femenina, duel català entre Catalunya i Mataró, pendent de la 18a jornada, després que les mataronines encareixin aquest dissabte passat la classificació per a la Final Four de la Champions. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
Després de fer una primera passa important cap a les semifinals de la Champions League dissabte contra la Roma, les matalonines no tenen treva. Avui visiten el Club Natació Catalunya i volen mantenir la bona ratxa en Lliga. Ara mateix, a la competició domèstica són segones, acumulen 9 victòries consecutives i es troben a un únic punt del Sant Andreu, tot i que amb un partit més. El rival d'aquest dimarts, en canvi, es troba a la 6a posició. Les barcelonines van guanyar el Tenerife en l'última jornada, en el precedent més immediat entre els dos equips, però al partit de la primera volta el Mataró es va imposar per 11-3. Un factor que juga a favor del Catalunya és que, a diferència de les del Maresme, elles no han jugat competició europea al cap de setmana. L'equip de Dani Ballart, però, ja sap què vol dir afrontar una setmana de 3 partits. El que caldrà veure és si el tècnic opta per fer rotacions pensant en el duel de tornada de quarts contra les italianes.
Gràcies, Laia. I a la divisió nord masculina, el Sabadell juga a la piscina del Cavall avui a Ceuta, en la represa de l'aturada després de l'aturada per la disputa de la Copa del Món. Ràdio Sabadell, Pau Vituri, bon dia.
Bon dia. De fet, els 4 representants del club amb Espanya, Edu Lorrio, Sergi Cabanes, Òscar Asensio i Pep Bonet, van tornar ahir mateix de Grècia i aquest matí han agafat l'avió amb la resta de l'equip rumb a Ceuta. Un d'ells, el mateix Bonet, ha fet ja el canvi de xip.
També anem pensant ja en el play-off, en estar en el millor possible, estar tot l'equip compenetrat, que han sortit tot bé, entendre, tenir-ho tot molt clar, com juguem i tot, i aquests partits que queden de Lliga ens permetran, si encara no teníem el rodatge, tornar a ficar-hi greix a la màquina.
Toca engreixar la màquina en aquesta antepenúltima jornada de la fase regular. Sobre el paper, partit plàcid pels homes de Quim Colet, virtualment segons davant el 9è classificat. A 8:15 del vespre arrencarà aquest Cavalla Ciutat de Ceuta Club Natació Sabadell.
Gràcies, Pau. A tot això, el Club Natació Sabadell, que arriba a un final de cicle, ja que, segons avançava també precisament Ràdio Sabadell, els entrenadors dels dos primers equips, David Palma al femení i Quim Colet al masculí, no seguiran el curs vinent. Ho anirem seguint per també quan es faci oficial. I abans d'acabar, us actualitzem resultat en directe del partit que s'està tenint ara mateix al Godó, el Barcelona Open Bank Sabadell de tennis, amb un dels caps de sèrie, Musetti, l'italià Lorenzo Musetti, que empata a 5 en el primer set, a 5 jocs, amb el madrileny Martín Landaluce. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Aquest abril viu una nit irrepetible al Palau de la Música Catalana. L'Orquestra Simfònica Sant Cugat interpreta la majestuosa novena de Ludwig van Beethoven i les emocions de Conxita Badia en l'any que commemora el llegat de la soprano. Un concert únic, sota la direcció de Salvador Brotons, amb grans veus i cor en directe. Una celebració de la fraternitat, la música i la pau. Dimarts 14 d'abril, la novena de Beethoven, homenatge a Conxita Badia. No et quedis sense entrada. Compra-la ara al web del Palau de la Música.
A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
Perquè la teva salut és el nostre futur.
Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
Embreseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Embreseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Embreseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
Ah, no tens mans?
Sí! Quina hòstia tens!
Sexe a la primera cita, sí o no?
Aquesta... Oh! Bon menjar.
I mal menjar.
Hola?
Ah, spoiler, per cert.
Carinyo, paga un psicòleg.
Vaig a fer-me en vermut amb les meves amigues. Soy feliz.
Com es diu això?
Poliamor.
No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
Red flag.
No entrarem en aquest tema.
Què passa, que ets lesbiana o què, llavors? Ara?
Oi que sí? Que sí, digues que sí.
Sí.
Ja disponible a cugat.cat.
Mare meva.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de les notícies més destacades de la jornada aquí, al 91.5 de l'FM, a Cugat Mèdia, Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Sant Cugat va registrar un saldo migratori intern de menys 824 persones el 2024, és a dir, més veïns van marxar cap a altres municipis de Catalunya dels que hi van arribar. Segons dades de l'IDESCAT, es tracta d'un dels saldos més negatius del país, només per darrere de grans ciutats com Barcelona o l'Hospitalet de Llobregat. La dada s'emmarca en un any de forta mobilitat residencial. A Catalunya es van produir més de 280.000 canvis de residència entre municipis, un 3% més que l'any anterior, i la xifra més alta des de 2006. En aquest context, Sant Cugat es consolida com un dels municipis amb saldo migratori intern més negatiu. En conjunt, els municipis de més de 50.000 habitants van registrar un saldo migratori intern negatiu de 15.700 persones, mentre que els de menor dimensió van guanyar població, fet que apunta a una redistribució territorial. A www.cugat.cat trobareu tots els detalls sobre aquesta informació.
La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ha aprovat una llicència d'usos i obres provisionals per desenvolupar un projecte multiesportiu en uns terrenys situats a l'Avinguda de les Roquetes, a tocar de Sant Cugat, just al costat de l'Elia Garden. Segons consta a l'acte de la Junta de Govern Local del 9 de juny de 2025, el projecte preveu la creació d'un espai esportiu amb diferents usos, com ara un gimnàs, zona de ioga, sorral i zona funcional, així com una zona d'aparcament associada. Fonts municipals de l'Ajuntament de Cerdanyola han confirmat a Cugat Mèdia que la llicència concedida correspon a usos esportius i de lleure i ha descartat que s'hagi autoritzat cap activitat vinculada a l'oci nocturn, després que les darreres setmanes hagin circulat comentaris veïnals en aquest sentit. Aquest posicionament arriba en un context de debat recent sobre l'oci nocturn a l'entorn de Can Magí. El ple de Sant Cugat ha avalat mantenir la suspensió de noves llicències per a activitats recreatives en aquest àmbit durant un any, una mesura que bloqueja projectes com una discoteca que s'havia plantejat al polígon. Tot i que es tracta de municipis diferents, la proximitat entre els dos àmbits ajuda a explicar els dubtes que han expressat alguns veïns sobre el futur d'aquests terrenys.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
El programa L'Alcalde Respon torna a Cugat Mèdia dilluns 20 d'abril. L'alcalde, Josep Maria Vallès, respondrà les preguntes que es poden formular a través del correu electrònic info@cugat.cat i els perfils d'X, Instagram i Facebook de Cugat Mèdia. Les diferents qüestions es poden enviar fins al 17 d'abril. L'emissió del programa serà el 21 d'abril, a les 9 del matí, a Ràdio Sant Cugat, a Cugat TV i també a la xarxa Més.
La informació local des de primera hora.
El diari Ara ha llistat les 25 millors pel·lícules catalanes del segle XXI. És una tria que han fet 200 experts, entre els quals hi ha, entre molts altres, la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, la santcugatenca Judit Colell. El rànquing l'encapçala Carla Simón amb Estiu 1993 i entre els films seleccionats n'hi ha un dirigit per un santcugatenc. Es tracta d'Estrany riu, de Jaume Claret Muixart, que es troba a la 19a posició. És una obra que va rebre el reconeixement del Festival Internacional de Cinema de Venècia per la seva contribució artística, amb un guardó que atorga la crítica independent. És el primer llargmetratge del santcugatenc, que també ha rebut nominacions als Premis Gaudí i als Goya. I la pizzeria brasilera Braseria Giulio, ubicada al carrer Castellví, tancarà les portes el pròxim diumenge 26 d'abril per jubilació de l'administradora del negoci, Mireia Serra Fuster. Els fogons d'aquest restaurant funcionaven des de 1989, tot i que els primers anys van fer-ho a l'Avinguda de Catalunya. Va ser el 2008 quan el Giulio es va traslladar al costat de la Casa de Cultura, a l'antic local d'un taller mecànic. Pel que fa al futur de l'establiment, Serra ha avançat a Cugat Mèdia que ha traspassat el negoci a una persona santcugatenca que oferirà cuina catalana tradicional. La coral jove del Conservatori de Sant Cugat ha guanyat el primer premi en la categoria adulta del certamen Coral d'Egea, celebrat aquest cap de setmana a Egea de los Caballeros, a Saragossa. El director del cor, Raimon Romaní, ha rebut també el premi a la millor direcció coral. La integrant del cor, Natàlia Díaz Tomàs, ha explicat a Cugat Mèdia que el conjunt ja havia participat anteriorment en aquest certamen, tant en categoria juvenil com en adulta.
Estem acostumades a participar a diferents concursos i al final això és com una mica el que et dona bagatge i el que et prepara per a aquests escenaris, però com arribar fins aquí de moment és algo que ens ha sorprès molt i la veritat que ens ha agradat molt i és això com ens anima a seguir per aquest camí i a seguir aspirant més alt, però que dins del que és pues això, el món del cant coral dins d'Espanya, pues sí, és un dels més importants.
La victòria en aquest certamen comporta la classificació del cor pel Gran Premi Estatal de Cant Coral de 2027 que reuneix els guanyadors de diversos concursos.
La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Obrim ara la plana esportiva. El Sant Cugat Futbol Club engega la celebració del seu 110è aniversari amb un programa d'activitats que s'allargarà fins a la primavera de 2027. El president de l'entitat, Llorenç Santa Susagna, ha destacat l'orgull que representa arribar a aquesta fita.
Són 110 anys fent esport, de catalanitat i de valors, en el que milers de santcugatencs i santcugatenques de 6 generacions han defensat amb orgull el Sant Cugat, el club de la ciutat. Són 110 anys a la nostra vila. Des del 1916, any de la nostra fundació, que ho estem fent continuadament a la nostra ciutat.
El programa d'actes combinarà esport, cultura, memòria històrica i activitats socials amb la voluntat d'implicar tant la massa social com el conjunt de la ciutadania. Entre les primeres accions ja presentades hi ha la creació d'un logotip. També es crearà un escut commemoratiu, una samarreta especial i entre les activitats destacades hi ha un concurs popular de paelles, el torneig internacional d'estiu, una jornada dedicada al futbol caminant i més activitats que es aniran anunciant al llarg que passi aquesta efemèride d'aquests 110 anys d'història del Sant Cugat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
El Club Voleibol Sant Cugat ha obert període electoral després de la dimissió de la Junta Directiva encapçalada per Salva Vendrell. Tanca el mandat a 4 anys i serà presidenciable, per cert, Vendrell, de Junts, a l'MD de Valldoreix. Les candidatures a la presidència es poden presentar entre fins al 7 de maig. En cas de més d'una candidatura, hi hauria eleccions el dimarts 26 de maig. I més esports, parlem ara de bàsquet perquè es dibuixa el pitjor escenari possible per a les aspiracions de permanència a tercera FEB del primer equip masculí de la UESC. Els de Jordi Martí necessitaven guanyar aquest diumenge contra el Flanagan Calvià en el penúltim partit de la fase regular disputat a la zona esportiva municipal de la Rambla del Celler. El marcador ha acabat decantant-se a favor dels interessos dels Balears, 66-67 a 80. La UESC encara té opcions per mantenir-se en la categoria. Vença el cap de setmana vinent el Mollerussa, líder de la classificació, que també necessita guanyar per proclamar-se campió de la fase regular. En la primera meitat, els santcugatencs havien aconseguit un avantatge que els rivals han acabat revertint gràcies a la bona defensa, a una gran eficiència en el rebot ofensiu i també per la falta d'encert de la UESC. El tècnic de l'equip santcugatenc, Jordi Martí, ha declinat fer declaracions en finalitzar el partit.
La informació local des de primera hora.
Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Sovint, o bé repetim patrons, o bé volem anar-nos completament al pol oposat. I saber que a vegades no haig de dir res, simplement haig d'estar amb calma, acompanyar, és un gran pas. Els límits protegeixen, han de cuidar. Són una manera de dir t'estimo i et dic fins a on estàs segur.
Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
Tens més de 50 anys i vols escoltar històries que parlen de tu? A Fogots posem llum, veu i energia a les dones que enceten el tercer cicle de la vida. Amb Charo Sebastián i professionals de tots els àmbits descobrirem com viure aquesta etapa amb alegria, humor i informació rigorosa. Fogots, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
Perquè això, estimades, és Fogots, el teu podcast sense regles.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de les notícies més destacades de la jornada aquí, al 91.5 de l'FM, a Cugat Mèdia, Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Sant Cugat va registrar un saldo migratori intern de menys 824 persones el 2024, és a dir, més veïns van marxar cap a altres municipis de Catalunya dels que hi van arribar. Segons dades de l'IDESCAT, es tracta d'un dels saldos més negatius del país, només per darrere de grans ciutats com Barcelona o l'Hospitalet de Llobregat. La dada s'emmarca en un any de forta mobilitat residencial. A Catalunya es van produir més de 280.000 canvis de residència entre municipis, un 3% més que l'any anterior, i la xifra més alta des de 2006. En aquest context, Sant Cugat es consolida com un dels municipis amb saldo migratori intern més negatiu. En conjunt, els municipis de més de 50.000 habitants van registrar un saldo migratori intern negatiu de 15.700 persones, mentre que els de menor dimensió van guanyar població, fet que apunta a una redistribució territorial. A www.cugat.cat trobareu tots els detalls sobre aquesta informació.
La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ha aprovat una llicència d'usos i obres provisionals per desenvolupar un projecte multiesportiu en uns terrenys situats a l'Avinguda de les Roquetes, a tocar de Sant Cugat, just al costat de l'Elia Garden. Segons consta a l'acte de la Junta de Govern Local del 9 de juny de 2025, el projecte preveu la creació d'un espai esportiu amb diferents usos, com ara un gimnàs, zona de ioga, sorral i zona funcional, així com una zona d'aparcament associada. Fonts municipals de l'Ajuntament de Cerdanyola han confirmat a Cugat Mèdia que la llicència concedida correspon a usos esportius i de lleure i ha descartat que s'hagi autoritzat cap activitat vinculada a l'oci nocturn, després que en les darreres setmanes hagin circulat comentaris veïnals en aquest sentit. Aquest posicionament arriba en un context de debat recent sobre l'oci nocturn a l'entorn de Can Magí. El ple de Sant Cugat ha avalat mantenir la suspensió de noves llicències per a activitats recreatives en aquest àmbit durant un any, una mesura que bloqueja projectes com una discoteca que s'havia plantejat al polígon. Tot i que es tracta de municipis diferents, la proximitat entre els dos àmbits ajuda a explicar els dubtes que han expressat alguns veïns sobre el futur d'aquests terrenys.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
El programa L'Alcalde Respon torna a Cugat Mèdia dilluns 20 d'abril. L'alcalde, Josep Maria Vallès, respondrà les preguntes que es poden formular a través del correu electrònic info@cugat.cat i els perfils d'X, Instagram i Facebook de Cugat Mèdia. Les diferents qüestions es poden enviar fins al 17 d'abril. L'emissió del programa serà el 21 d'abril a les 9 del matí a Ràdio Sant Cugat, a Cugat TV i també a la xarxa Més.
La informació local des de primera hora.
El diari Ara ha llistat les 25 millors pel·lícules catalanes del segle XXI. És una tria que han fet 200 experts, entre els quals hi ha, entre molts altres, la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, la santcugatenca Judit Colell. El rànquing l'encapçala Carla Simón amb Estiu 1993, i entre els films seleccionats n'hi ha un dirigit per un santcugatenc. Es tracta d'Estrany riu, de Jaume Claret Muixart, que es troba a la 19a posició. És una obra que va rebre el reconeixement del Festival Internacional de Cinema de Venècia per la seva contribució artística, amb un guardó que atorga la crítica independent. És el primer llargmetratge del santcugatenc, que també ha rebut nominacions als Premis Gaudí i als Goya. I la pizzeria brasilera Braseria Giulio, ubicada al carrer Castellví, tancarà les portes el pròxim diumenge 26 d'abril per jubilació de l'administradora del negoci, Mireia Serra Fuster. Els fogons d'aquest restaurant funcionaven des de 1989, tot i que els primers anys van fer-ho a l'Avinguda de Catalunya. Va ser el 2008 quan el Giulio es va traslladar al costat de la Casa de Cultura, a l'antic local d'un taller mecànic. Pel que fa al futur de l'establiment, Serra ha avançat a Cugat Mèdia que ha traspassat el negoci a una persona santcugatenca que oferirà cuina catalana tradicional. La coral jove del Conservatori de Sant Cugat ha guanyat el primer premi en la categoria adulta del certamen Coral d'Egea, celebrat aquest cap de setmana a Egea de los Caballeros, a Saragossa. El director del cor, Raimon Romaní, ha rebut també el premi a la millor direcció coral. La integrant del cor, Natàlia Díaz Tomàs, ha explicat a Cugat Mèdia que el conjunt ja havia participat anteriorment en aquest certamen, tant en categoria juvenil com en adulta.
Estem acostumades a participar a diferents concursos i al final això és com una mica el que et dona bagatge i el que et prepara per a aquests escenaris, però com arribar fins aquí de moment és algo que ens ha sorprès molt i la veritat que ens ha agradat molt i és això com ens anima a seguir per aquest camí i a seguir aspirant més alt, però que dins del que és pues això, el món del cant coral dins d'Espanya, pues sí, és un dels més importants.
La victòria en aquest certamen comporta la classificació del cor pel Gran Premi Estatal de Cant Coral de 2027, que reuneix els guanyadors de diversos concursos.
La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Obrim ara la plana esportiva. El Sant Cugat Futbol Club engega la celebració del seu 110è aniversari amb un programa d'activitats que s'allargarà fins a la primavera de 2027. El president de l'entitat, Llorenç Santasusagna, ha destacat l'orgull que representa arribar a aquesta fita.
Són 110 anys fent esport, de catalanitat i de valors, en el que milers de santcugatencs i santcugatenques de 6 generacions han defensat amb orgull el Sant Cugat, el club de la ciutat. Són 110 anys a la nostra vila. Des del 1916, any de la nostra fundació, que ho estem fent continuadament a la nostra ciutat.
El programa d'actes combinarà esport, cultura, memòria històrica i activitats socials amb la voluntat d'implicar tant la massa social com el conjunt de la ciutadania. Entre les primeres accions ja presentades hi ha la creació d'un logotip. També es crearà un escut commemoratiu, una samarreta especial i entre les activitats destacades hi ha un concurs popular de paelles, el torneig internacional d'estiu, una jornada dedicada al futbol caminant i més activitats que es aniran anunciant al llarg que passi aquesta efemèride d'aquests 110 anys d'història del Sant Cugat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
El Club Voleibol Sant Cugat ha obert període electoral després de la dimissió de la Junta Directiva encapçalada per Salva Vendrell. Tanca el mandat a 4 anys i serà presidenciable, per cert, Vendrell, de Junts, a l'MD de Valldoreix. Les candidatures a la presidència es poden presentar fins al 7 de maig. En cas de més d'una candidatura, hi hauria eleccions el dimarts 26 de maig. I més esports, parlem ara de bàsquet perquè es dibuixa el pitjor escenari possible per a les aspiracions de permanència a tercera FEB del primer equip masculí de la UESC. Els de Jordi Martí necessitaven guanyar aquest diumenge contra el Flanagan Calvià en el penúltim partit de la fase regular disputat a la zona esportiva municipal de la Rambla del Celler. El marcador ha acabat decantant-se a favor dels interessos dels Balears, 66-67 a 80. La UESC encara té opcions per mantenir-se en la categoria. Vèncer el cap de setmana vinent el Mollerussa, líder de la classificació, que també necessita guanyar per proclamar-se campió de la fase regular. En la primera meitat, els santcugatencs havien aconseguit un avantatge que els rivals han acabat revertint gràcies a la bona defensa, a una gran eficiència en el rebot ofensiu i també per la falta d'encert de la UESC. El tècnic de l'equip santcugatenc, Jordi Martí, ha declinat fer declaracions en finalitzar el partit.
La informació local des de primera hora.
Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Thank you.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Quan l'amor i l'odi són germans, et va devorant fins deixar-te en blanc. Cada cop que junts ho hem intentat, el foc se'ns ha apagat i ja no s'encendrà. De paper que es van portar el vent amb el pas del temps. Sempre dèiem que no ens frenaria res, vam fallar en l'intent i aquest cop no pot ser.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Titulars confirmen el que ahir predeien. Suco el dit índex al cafè i espero que el carrer em respongui. No t'he trucat, demana temps domesticar la part salvatge. Els núvols ho fan, però jo no en sé. Creixen a l'hora que avancen. Catalogant tot el que em fa especial.